A la sintonia de Canal 20, Ràdio Lèrdola, hola i benvinguts, benvingudes a aquest temps d'informacions de proximitat, edició d'aquest dijous 10 de desembre de 2020 de l'informatiu. Avui, per explicar-vos en bona part continguts rellevants que es van tractar en la sessió ordinària de ple que es va celebrar per part de l'Ajuntament d'Olèrdola de manera telemàtica aquest dimecres al vespre, amb acords rellevants com, per exemple, les bases de subvencions per al 2021, que com a novetats preveuen bonificar iniciatives mediambientals i la possibilitat de recolzar projectes fets a Olèrdola per entitats de fora del municipi. Les bases van ser aprovades amb els vots favorables d'Alternativa per Olèrdola, les abstencions de la regidora no escrita i del PSC Units i els vots en contra de Junts per Olèrdola i d'Esquerra Republicana. També explicar-vos que s'ha obert fins al proper dia 16 de desembre, dimecres de la setmana que ve, un període extraordinari de matriculació per l'aula de nadons de l'Escola Bressol Municipal Gotims de Moja, ara tancada. El nadó ha de tenir un mínim de 16 setmanes en data 1 de gener del 2021 i per obrir l'aula serà necessària una inscripció mínima de 5 nadons. I us direm també que un fuster d'Olèrdola, Jordi Álvarez, veí de Moja, molt conegut, ha elaborat un pessebre artesanal de grans dimensions que ara es pot veure exposat a Cal Figuerot, la seu dels Castellers de Vilafranca. El pessebre fa 4 metres i mig de llarg, 2 metres i 10 centímetres d'amplada i 1,80 metres d'alçada. Inclou més de 100 peces que representen oficis de l'època i la recaptació es destina a Olèrdola amb la Marató. Parlem de tot plegat a partir d'ara mateix en aquesta nova edició de l'informatiu. Qui us parla? Raimon de Cara, en tasques de redacció i de presentació. Comencem. En sessió telemàtica de ple, celebrada dimecres al vespre, l'Ajuntament d'Olèrdola aprovava les bases que regulen la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en cultura, esports i matèria social per l'any 2021. Les bases van ser aprovades amb els vots favorables d'Alternativa per Olèrdola, les abstencions de la regidora no escrita, Marta Mestre, i del PSC Units, i els vots en contra de Junts per Olèrdola i Esquerra Republicana. La regidora de Medi Natural, Mireia Mancera, exposava que en les bases s'havia afegit la inclusió d'obrir-se a entitats de fora del municipi que realitzessin projectes mediambientals que s'executessin a Olèrdola. També s'incorporava com a criteri avaluable que els projectes difonguessin l'ecosistema d'Olèrdola. L'alcalde Luca Ramírez posava l'accent en aquesta novetat d'incorporar una nova línia d'ajuts dedicada a medi ambient.
Hem volgut, no?, doncs poder que hi hagi entitats o l'àrea de medi, doncs entrar-la dintre de les bases de concurrència. Desconeixem si hi haurà entitats que s'hi puguin presentar, però sí que també volíem posar una mica l'incís, no?, a començar a fer, a donar a conèixer, no?, que hi hagi entitats que puguin fer activitats relacionades amb medi, com poden ser conservació, com pot ser altres accions, no?, de posar en valor afegit al patrimoni natural. I hem volgut especificar-ho, que quedi una mica més detallat, en el qual aquestes entitats s'hi puguin presentar. És una petita o gran modificació, podem veure de diferents maneres. Les bases genèriques no canvien gaire, o sigui que el format és el mateix. L'any passat vam treballar molt aquestes bases genèriques per millorar molts d'alguns aspectes que creiem que eren essencials.
Anna Boada, regidora de Cultura, a més de subratllar aquesta novetat de donar cabuda a entitats de fora d'Olèrdola que facin activitats al municipi i de la incorporació de projectes de medi ambient, posava l'accent en que s'ampliava fins al 75% de bonificació quan els projectes presentats siguin benèfics. Es mantenen els topalls màxims previstos que pot rebre una entitat, 13.000 euros en cultura i 6.500 en matèria social. Pere Sadurní, regidor d'Esports, exposava que s'havia ampliat de 7.000 a 8.000 euros la subvenció que podria rebre una entitat esportiva per adaptar-se a necessitats d'entitats esportives. També es referia a que es volia donar cabuda a entitats de fora del municipi que facin projectes esportius a Olèrdola de rellevància i que dinamitzin i promocionin el municipi. Sadurní considerava que això no vol dir que les entitats d'Olèrdola tinguessin desavantatge i a tall d'exemple exposava que des del 2016 entitats del municipi havien augmentat la subvenció en un 40, 100 o 200%. Marta Mestre, regidora no escrita, trobava bé canvis com ampliar al 75% el suport en àmbit benèfic, però reclamava que es prioritzessin les entitats del municipi. També demanava que s'ajudés a les entitats en la presentació de les sol·licituds perquè hi havia entitats que van quedar sense ajuda. Des del PSC Units, Joan López esperava que els canvis siguin positius i lamentava que no s'haguessin consensuat les bases amb les entitats, com entenc que sí havia passat en el cas de les esportives.
Bueno, si s'ha augmentat la dotació per les entitats esportives perquè han expressat la necessitat que s'havia de fer, vale, lo qual ens sembla positiu, val, però en canvi a la resta de canvis no s'ha consensuat amb les entitats afectades i s'ha introduït canvis importants, com és que es permet que entitats de fora del municipi tinguin accés a aquestes subvencions. Llavors, clar, nosaltres ho entenem com que es busca que hi hagi més oferta d'activitats al propi municipi, val? Però el que entra en perill de que hi hagi més competència entre les entitats que ja existeixen.
En l'inici del debat d'aquest punt, l'alcalde Lucas Ramírez va exposar que està inscrit al registre d'entitats d'Olèrdola i recomanable, però això no condicionava rebre una subvenció, deixant entès que no era un requisit. Des de Junts per Olèrdola, Mari Carme Villanueva feia notar que la bossa de diners a repartir no s'ampliava i ara s'havia de repartir entre entitats que eren del municipi i altres que no. Villanueva considerava positiu que entressin projectes mediambientals i valorava que passar de 7.000 a 8.000 euros era fer un vestit a mida en esports.
El fet de que entrin, puguin optar aquestes subvencions tant entitats de fora com de dintre del municipi, que només s'hauran d'inscriure en el registre d'Olèrdola, generava un dubte molt gran, no? Que era el fet de que dius la bossa és la mateixa, o sigui, fa un mes que s'ha aprovat el pressupost, per tant, hi ha els diners que hi ha. Hem de repartir. El fet de que s'inclogués temes mediambientals, doncs ens sembla perfecte, val? I després, doncs, també una mica era això, no?, que el regidor d'esports explicava, doncs, que, clar, també s'han pujat les subvencions d'esports de 7 a 8 mil euros perquè, clar, al final l'entitat ve i et demana que tenen uns gastos molt grans i això és fer un traig a mida.
Des de Junts s'interpretava igualment que semblava ser que hi ha un projecte, es va dir, esportiu, del que no s'havia informat. La regidora portaveu d'Esquerra Republicana, Fina Mascaró, va assenyalar que les mateixes bases reguladores posaven com a condició de participació haver d'estar inscrites en el registre d'entitats i tenir seu al municipi. També lamentava que no es deixés participar a l'oposició en l'elaboració de les bases. En el cas d'esports, va preguntar per què en 2 anys s'havia augmentat un 34% la partida. També temia que les entitats del municipi rebrien menys diners perquè les entitats d'Olèrdola haurien de competir en projectes presentats per entitats de fora que podrien fer projectes més elaborats i rebre més puntuació.
Fins ara només optaven a les subvencions aquelles entitats que tinguessin que estiguessin registrats al registre d'entitats d'Olèrdola i, a més, tinguessin la seva Olèrdola. Ara s'ha obert a qualsevol entitat de qualsevol municipi. Per tant, què vol dir això? Que en el pressupost que tenim assignat per cada àrea competirà molta més gent. Pensem que els pressupostos s'acaben d'aprovar, en cap moment es va dir que si hi hauria una modificació. Per tant, el que entenem és que quan vingui gent de fora amb uns projectes igual o fins i tot més agosarats perquè puguin tenir més infraestructura, el que està clar és que això va en detriment de les nostres associacions i entitats. La pregunta que nosaltres vam fer al ple és si és que volien acabar amb les entitats d'Olèrdola, perquè pensem que aquesta és una manera per acabar que s'avorreixin.
Fina Mascaró també recordava que l'increment de suport de fins al 75% en matèria benèfica ja s'havia aprovat. També demanava que es diferenciés les entitats que rebien subvencions nominatives en l'àmbit social, com podia ser el cas d'Ampert o l'Espiga, de les que podrien participar sense ser del municipi en aquesta concessió per concurrència competitiva. Des d'Esquerra també es va recordar que les bases no recollien propostes que les entitats havien fet en una reunió l'any passat. El secretari de l'Ajuntament va proposar que les bases recollissin el requisit d'haver d'estar inscrites les entitats en el registre de la Generalitat en lloc del d'Olèrdola, però l'alcalde va mantenir la proposta portada al plenari. D'altra banda, per unanimitat, en el ple d'aquest dimecres s'aprovava el projecte inicial del passeig de vianants que ha d'unir el sindicat i el cementiri de Moja, la relació detallada de béns i drets a expropiar i la declaració d'utilitat pública. El regidor d'Urbanisme, Juanma Samblas, explicava que el projecte s'havia modificat per incloure subvencions i feia notar que l'aprovació era el pas previ perquè les obres s'executessin el 2021. Tots els grups van coincidir en la necessitat del projecte. Marta Mestre feia notar que era una via molt transitada per vianants i ciclistes i proposava que s'allargués el camí fins la muntanyeta. Des del PSC Units, Joan López també destacava que era una actuació necessària, com la que es requeriria, diu, fer en altres llocs del municipi, i Mari Carme Villanueva, de Junts per Olèrdola, defensava que els tres nuclis tinguessin aquest camí. La regidora portaveu d'Esquerra Republicana, Fina Mascaró, va recordar declaracions del portaveu del govern, Jordi Catassús, segons les quals allò important era que les coses es fessin i no tant qui les proposava. Compartint aquestes manifestacions, Mascaró sí que va voler recordar que la proposta de fer un camí de vianants del sindicat al cementiri la va fer Esquerra el 2015. El govern va fer un estudi el 2017 i després Alternativa per Olèrdola va incloure aquest punt en el seu programa electoral de 2019. Mascaró destacava la importància de fer-se l'aprovació inicial, però feia notar que s'havia fet sense treball conjunt. També apostava perquè els tres nuclis estiguessin connectats per un passeig i expressava el desig que les expropiacions necessàries, quantificades en 22.500 euros en un projecte de 329.000, no portin massa temps. I a preguntes dels grups de l'oposició, Juanma Samblas explicava que els dos projectes que inclou l'obra es faran a la vegada, amb la perspectiva de licitar-los el 2021 i iniciar les obres durant l'any que ve. L'alcalde Lucas Ramírez recordava que el Pla d'Ordenació Urbanístic, aprovat el 2007, ja contemplava la proposta de connexió dels tres nuclis amb camins segurs pels vianants. Ramírez posava l'accent en que el projecte anava a la línia d'apropar els nuclis d'Olèrdola. En el ple d'aquest dimecres es va aprovar, d'altra banda, la xifra oficial de població del padró d'habitants, que indica que Olèrdola tenia 3.768 habitants a 1 de gener de 2020. Des del PSC Units s'indicava que era una bona notícia el petit increment i esperava que es mantingués la tendència. Esquerra destacava que la població havia augmentat un 2,6% respecte a l'any anterior i que entre el 2017 i el 2020 l'augment acumulat era del 8%. Des d'aquest dimecres i fins dimecres de la setmana que ve, 16 de desembre, s'ha obert un període extraordinari de matriculació per l'aula de nadadors de l'Escola Bressol Municipal Gutims de Moja. La directora de les Escoles Bressol d'Olèrdola, Mònica Rebollo, recorda que és habitual al municipi obrir aquest període extraordinari per oferir una nova oportunitat ja iniciat el curs per intentar obrir l'aula de nadons al mes de gener.
Ja portem uns anys que la veritat és que fem la jornada de portes obertes a l'inici de curs, com totes les escoles, però després fem una extraordinària per intentar obrir l'aula de nadons, ja que un nadó no es pot matricular a l'escola si no té 16 setmanes, llavors per donar l'oportunitat a la gent d'Olèrdola de que si encara no han nascut, quan comencem al setembre, que tinguin l'oportunitat al gener d'entrar a l'escola. Llavors ara hem convocat una jornada extraordinària.
Per poder estar matriculat a l'aula de nadons, cal que l'infant tingui 16 setmanes com a mínim en data d'1 de gener de 2021. Les visites que, per qui desitgi conèixer l'escola Bressol, no es podran realitzar presencialment. Qui ho desitgi podrà rebre material de l'escola i rebre tota la informació de les educadores.
Si la família el que ha de fer, això sí, l'infant el dia 1 de gener ja té les 16 setmanes, ja podria començar, que nosaltres comencem el dia 8 de gener, tornem a engegar. O sigui, ara agafem les vacances i el dia 8 de gener tornem a obrir. Llavors, el que necessita realment és això, les 16 setmanes, i trucar a l'escola, perquè aquest any és un any molt diferent a la resta. Sempre fèiem una jornada de portes obertes presencial. Aquest any no es podrà realitzar presencialment pel tema del Covid. Llavors, que truquin, els donaré tot tipus d'informació per telèfon, els enviaré tots els vídeos que necessitin perquè vegin l'escola per dins, però s'ha de fer de manera telemàtica aquest any. Llavors, moltes famílies, la veritat és que ja coneixen l'escola, perquè la majoria del poble ja coneix l'escola. Tenim una única escola aquí a Moja i quasi tothom la coneix. A més, hi ha molta gent que ha portat familiars, altres fills, però bueno, si algú realment és la primera vegada, no coneix l'escola, sí, que contacti amb nosaltres, que truqui al telèfon de l'escola i cap problema.
Un cop feta la matrícula, les famílies mantindran una entrevista individual i presencial amb la tutora durant la qual es podran visitar les instal·lacions.
Però el fet de fer una jornada de portes obertes, oberta, que pugui entrar tothom, això no es pot fer aquest any. ¿vale? Sí que de manera presencial podran venir a fer l'entrevista individualment, un per un. Llavors, quedarem un dia en concret, una hora en concreta, perquè no s'acumulin les famílies. És a dir, que sí que de manera presencial podran veure l'escola, però no com a jornada de portes obertes.
En cas de sol·licitar-ho, les famílies podrien visitar de manera individual les instal·lacions, però ja fora de l'horari d'obertura de l'escola. Per més informació, les persones interessades poden trucar als telèfons 938172792 o bé al 679-992-564, de dilluns a divendres en horari de 8:45 del matí a les 12 del migdia. Per poder obrir l'aula el mes de gener, és requisit haver confirmat un mínim de 5 matriculacions. Jordi Álvarez és un veí molt conegut a Moja. Fuster de professió, està de baixa recuperant-se d'una complicada operació d'hèrnia. Però que estigui de baixa no vol dir que hagi estat inactiu. Aquest darrer any ha elaborat amb constància un pessebre de dimensions gegantines que ara es pot veure exposat des del dissabte passat 5 de desembre i fins al proper 3 de gener al vestíbul de Cal Figuerot, la seu social dels Castellers de Vilafranca. El pessebre inclou més de 100 peces que representen oficis de l'època del naixement de Jesús. Les escenes s'han organitzat en un gran diorama que fa 4 metres i mig de llarg, 2 metres 10 d'amplada i 1,80 d'alçada. Tot és artesanal, fet a mà, tal com ens explicava el mateix Jordi Álvarez.
Aquest cop se m'han anat una mica la mà amb aquest projecte. Fa uns 4 metres i mig de llarg per 2 metres 10 d'amplada i una alçada d'uns 1,80 m. Representa el que seria una muntanya. El que he intentat plasmar amb aquest pessebre és tot el que eren els oficis de l'època, mirant de ficar el màxim de detalls possibles, ja que una de les coses que he tingut és molt de temps per poder-m'hi dedicar degut a un problema que tinc amb una malaltia d'una operació, i bueno, he pogut destinar molt de temps. Ha estat tot fet a mà, són tant les figures com tots els accessoris que es poden veure.
Aquest ha estat el primer pessebre que ha fet Jordi Álvarez i no ho ha fet de fusta. Assessorant-se en vídeos tutorials publicats a YouTube, el pessebre va anar prenent forma a partir de materials com el paper d'estrassa i escuma de poliuretà. Les figures tenen un esquelet interior de fil ferro i han estat fetes amb pasta d'as. Álvarez ens explica que li ha dedicat un any de feina.
No n'hi fem mai cap. Sempre he estat col·laborant amb el tema de la Marató i l'any passat, el mes de desembre, volia fer alguna cosa personal, no?, degut a això que us he explicat que m'ha passat. Llavors vaig dir, mira, aniré fent un pessebre on aniran sortint les representacions dels oficis, juntament amb el que és el misteri, el naixement, i mica en mica cada any anar ampliant una miqueta per... Bueno, seria una cosa de que cada any s'aniria fent una mica més de pessebre. Amb tot això que ha passat amb Covid, doncs, clar, amb els confinaments i no poder sortir a gaudir d'altres coses, doncs m'he dedicat exclusivament a fer el pessebre. I és el resultat d'un any de feina.
En el primer cap de setmana d'obertura al públic, la resposta ha estat massiva i molts eren els assistents que s'interessaven per la feina d'Álvarez i en reconeixien el seu gran valor. Jordi Álvarez ens explica que va començar a fer el pessebre sense pensar en exposar-lo.
Una de les coses, com que des del primer moment no vaig pensar ni exposar-la a aquest puesto, simplement em vaig dedicar a fer la casa per entretenir el meu cap. Un cop vaig veure que les magnituds que havia agafat se me n'havien anat de les mans, em vaig ficar en contacte amb aquestes veïnes que porta la Marató d'Olèrdola, que també d'una manera solidària fan una feina impressionant, i els hi vaig exposar, dic, mira, si trobeu un lloc on t'he ficat, al municipi, tot el que es pugui recaudar d'això ho donaré íntegre a la Marató. I bueno, de moment s'ha estrenat aquest cap de setmana, la resposta ha sigut massiva. Estic content perquè veig l'agraïment de les persones, no?, de cara a la feina feta. Clar, jo tants dies jo ja no noto res de si està més bé o més malament, però bueno, veig que el que és les felicitacions de la gent, doncs bueno, veig que la feina ha sortit prou bé.
El pessebre es pot visitar fins al 3 de gener a Cal Figuerot, els dilluns, dimecres i dijous i divendres per les tardes en horari de 5 de la tarda a les 8 del vespre. Els dissabtes de 12 a les 21:30, dos quarts de 10 de la nit, i els diumenges de 12 a les 8 del vespre. A més del suport dels castells de Vilafranca, Álvarez ha rebut la col·laboració de Pallissa Ràfols, que li ha cedit l'urna de matraquilat que protegeix el pessebre. L'entrada és gratuïta i tots els donatius voluntaris que es recaptin es destinaran íntegrament a Olèrdola amb la Marató. Álvarez anuncia que s'ha demanat a l'Ajuntament d'Olèrdola l'espai del bar del local nou de Moja perquè el pessebre pogués exposar-se també a Olèrdola després de desmuntar-se a Cal Figarot a partir del 3 de gener. I d'aquesta manera arribem al final del nostre trajecte informatiu. Gràcies per la vostra atenció. A reveure, ara si ho desitgeu, després d'una pausa musical, als dos quarts, podreu escoltar les valoracions dels diferents protagonistes, dels portaveus dels grups municipals del ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, doncs, valorant aquesta sessió telemàtica que es vivia ahir al vespre. A reveure, que vagi molt bé, fins la propera.